Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Un incendi aquesta matinada a Manresa, al Bages, ha provocat la mort d'una dona de 85 anys. 5 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en les feines d'extinció del foc juntament amb dues ambulàncies del SEM, els Mossos d'Esquadra i la policia local. Una portaveu de bombers, Sara Prat, ha explicat a la xarxa les circumstàncies de l'incident.
Hi ha hagut una persona, una dona de 85 anys, que quan han accedit a l'immoble, els bombers l'han localitzat sense vida. El que ha cremat únicament ha sigut una de les habitacions d'aquest pis. Està situat a la cinquena planta d'un edifici que té 6 plantes i han trobat aquesta persona sense vida i s'haurà de determinar a través de Mossos d'Esquadra doncs, les circumstàncies d'aquest incendi.
Un cop apagat el foc a l'edifici, inspeccionat l'immoble de fins a 6 plantes, els veïns i veïnes han pogut tornar a casa seva. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra treballen per conèixer quin hauria estat l'origen del foc. Més qüestions. Un bus llançadora unirà Canet de Mar amb Sant Pol i Sant Cebrià per l'entrada i sortida dels instituts. A més, comptarà amb 14 parades dins del poble, un fet que permetrà que sigui utilitzat com a autobús de línia urbà. Són algunes de les millores que s'han aconseguit després de la reunió que han mantingut els ajuntaments de Canet, Sant Cebrià i Sant Pol amb la Direcció General de Transports. Carlota Tanganelli, Ràdio Canet de Mar, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és millorar la connectivitat entre pobles i reduir la mobilitat de cotxes. La línia central serà un bus entre Canet, Sant Pol, Calella, mentre que Sant Cebrià tindrà una línia addicional. A més, Canet ha aconseguit tenir un bus llançadora amb Sant Pol i Sant Cebrià per l'entrada i sortida dels instituts. S'han modificat els horaris per adaptar-los a les necessitats escolars i s'ha aconseguit que aquest bus tingui a Canet un total de 14 parades. Tal com reconeix el regidor de mobilitat Lluís Llobet, es tracta d'una necessitat que reduirà l'ús del vehicle privat dins del poble.
A cicles formatius o batxillerat de les escèniques arriba el 70-80% de l'alumnat de fora, per tant arriba amb tren a l'estació i aquí trobarien la connexió quan arriben a l'estació de tren amb l'autobús que pujaria cap als instituts, per tant també podran connectar amb el mateix passi de la T10 fins l'institut.
El 25 de febrer es farà l'acte de presentació d'aquesta nova línia interurbana i el mes de març es posarà en marxa.
Gràcies, Carlota. Més qüestions. En aquest cas, el projecte de pressupostos participats, que està en marxa des de l'any passat, ha recollit més d'un centenar de propostes de millora pel municipi. A partir d'ara, l'equip tècnic i jurídic està treballant en la visibilitat de les propostes per tal d'escollir aquelles que tècnicament i econòmicament es puguin sotmetre a votació de la ciutadania. Lluís Sabater, Ràdio Tordera, bon dia. Més qüestions, sisplau.
Bon dia. Prèviament a l'obertura del procés de votació, les propostes aprovades per l'equip tècnic es presentaran davant el Consell Veïnal i també a les diferents assemblees de zona. Ho explica el regidor del PSC, Rafa Delgado.
Els tècnics fan una avaluació de l'aspecte administratiu jurídic i de la viabilitat tècnica d'un projecte. Per exemple, pot haver-hi un terreny ideal per fer un parc infantil o qualsevol altre equipament, però si aquest no és propietat de l'Ajuntament, no es pot fer. O n'hi ha qüestions tècniques que poden determinar que un projecte no sigui viable.
Una vegada validades tècnicament les propostes i acceptades pel Consell Veïnal, els projectes es sotmetran a votació. Els impulsors dels pressupostos participats afirmen que agilitzaran tot el procés per no coincidir les votacions amb la campanya de les eleccions municipals.
Gràcies, Lluís. I a aquesta hora també apuntem que fa una hora aproximadament ha començat a l'audiència de Lleida la segona jornada del judici pel doble crim d'ASPA. Avui declaren com a testimonis agents dels Mossos d'Esquadra, caçadors, companys de l'acusat i forenses. Ara sí, amb aquesta informació acabem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio La Scala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio La Scala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio La Scala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11:07 i avui és dimarts, dia 22 ja d'aquest mes de gener, i això és el més calent a l'Aigüera. Comencem aquesta primera hora, que ens portarà fins a les 12 i la segona fins al punt de la 1. I comencem a temperatura a l'exterior, si ens anem a la closa del Llop, de 51, hauria sigut molt criminal, eh? Si estiguéssim una temperatura de 51 graus, Déu-n'hi-do. Jo em penso que de tant en tant el surt com fa aquella calor, quasi hi arriben, però no sé si han arribat alguna vegada, però Déu-n'hi-do, alguns llocs del planeta poder sí. Però bé, 5,1 amb una humitat del 79%. I quant a la closa del Llop, 4,9 amb una humitat del 79%. Poqueta diferència entre un lloc i l'altre, amb les temperatures que estan, són fresquetes, eh? De fet, ja ho deia ahir en Sergi Corral, que els matins, i després també, com s'amaga el sol, aquestes temperatures tendeixen a baixar, i Déu-n'hi-do com ho fan, Déu-n'hi-do. Bé, això és el que ens marquen els termòmetres de les nostres estacions meteorològiques de referència, com és la que tenim a la Clota i la de Closa del Llop. Un dia que també, com no, parlem del temps des del bloc d'en Sergi Corral per saber com està la situació meteorològica per al dia d'avui i també per demà. També sabrem què ens expliquen els principals diaris catalans, el de Girona, el Punt, l'Ara, el Periódico i la Vanguardia. Com no deixarem de felicitar, tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari, també coneixerem què passava tal dia com avui, ara fa un any, quines eren les notícies que es donaven a l'informatiu, i també ara en fa 5. Per acabar amb el refrany, la frase o dita popular. La Montse Hidalgo cada dimarts en fa 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui amb una entrevista a Àlex Prats, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón. I la Sandra Balaguer ens porta els dimarts la gent amb valors, aquests testimonis, vivències i experiències de gent que es dedica al voluntariat. I avui ens parla d'un concert que tindrà lloc el dia 30 a la sala Rasmatàs de Barcelona. Veus per la igualtat d'oportunitat dels joves. Bé, tots aquests són els continguts, acompanyats de música, els que tenim preparats per aquesta primera hora d'avui, dimarts, dia 22. I si em volen acompanyar, com sempre els dic, siguen molt benvinguts. El moment que anem a saber com està la situació meteorològicament parlant. Avui dimarts s'imposa en fred a primera hora. El dimarts, més ben dit, s'imposa en fred a primera hora. Això ja ho estem notant. Dimecres marcat per la tramuntana intensa a partir de la tarda. Per avui ens diu que han començat el dia amb un cel serè de matinada, que han anat arribant núvols als per ponent al matí i també ara al migdia, a la tarda, quedarà el cel molt més ennuvolat i es mantindrà així fins a la nit. Ambient més fred a primera hora, en lleugera glaçada. En quant al vent, mestralet fuig de matinades, el que han començat el dia, que ha anat calmant mica en mica al matí. I ara al centre del dia ha de bufar garbí de força 1 a 3. El vespre quedarà fluix i variable, amb alguna bufeteta de tramuntana molt feble. I la mar, amb lleuger tràgol de gregal la resta del dia, tot i que han començat amb marejol de matinada. I la resta, doncs, arrissada tot el dia, lleuger tràgol de gregal. Anem ja demà dimecres, a veure què ens espera. Un cel variable tot el dia amb el pas de núvols i nuvolades de nord a sud de forma constant i empeses pel vent. Veurem algunes ullades de sol, però amb un panorama més tapat de matinada i a migdia i tarda, que fins i tot es pot escapar alguna gota empesa pel vent. Ambient fred de ple hivern, sobretot a partir de la tarda. I el vent garbinet de matinada amb vent fluix i variable migdia. A partir de primera hora de la tarda entrarà tramuntana sobtada i violenta, pujant ràpidament de força 7-9 en ratxes que poden superar els 90, de 90 a 5 km per hora al llarg de la tarda i nit. La mar marejol fins a tarda pujarà ràpidament a forta maror i ja la mar agassa al vespre i nit en tràgol de gregal de 2 a 2 metres i mig d'alçada a darrera hora. Temperatura d'aigua del mar, 13 graus en 8. Bé, ens espera. Demà un dia entremuntanat, amb ratxes de 90 a 5 km per hora. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però aquí ja aquestes tramuntanades ja hi estem. Els que vivim aquí tot l'any ja portem uns quants anys, en el cas més de 50, i més de 55 ja sabem de què va això de la tramuntana, i és clar, tampoc ens sorprèn, perquè ja hem vist de tot de la tramuntana. Sí que aquesta gent que fa poc que està aquí, que no la coneixia i l'ha conegut ara, doncs també diu, Déu-n'hi-do, aquí com m'apreta i de la manera que ho fa. Bé, deixem ja el temps i ens centrem al que porten els diaris amb aquest resum de premsa. I el resum de premsa el fem amb el diari de Girona, amb el titular, que condemnen a Girona un banc per no avisar del risc d'una hipoteca multidivisa. L'Audiència Provincial estima el recurs d'un client contra Bank Inter, que va oferir un préstec en iens japonesos sense informar que el seu valor es podria encarir. I la fotografia de portada per les entrades que ja quasi s'han exhaurit per veure el partit de tornada entre el Girona i el Real Madrid de Copa. Recordem que el partit d'anada juga aquest dijous i la setmana que ve el partit de tornada, les entrades que ja es van posar a la venda, les entrades que quasi, si és que no sé si ja en queda alguna, però Déu-n'hi-do amb la rapidesa que s'han anat venguent les entrades per veure aquest partit de tornada. Aquí tenim la fotografia davant de les taquilles del Girona, dues aficionades ja amb la seva entrada, ensenyant la seva entrada. Això és el que ens porta el diari de Girona. Anem al punt. El punt, el seu titular principal, les distraccions, el cotxe, principal causa d'accident. Durant el 2018 es va incrementar i va ser l'origen d'un de cada quatre incidents varis amb víctimes. 45 persones van perdre la vida l'any passat a la demarcació de Girona, un 7% més que el 2017. I la fotografia de portada per tema que podríem dir que és de portada en molts d'informatius i també en tertúlies, els taxis i les VTC s'atrinxeren. Veiem aquí dos fotografies dels taxistes amb les armilles grogues que s'han fet famoses arran de tot el que ha passat a França, doncs amb tota una sèrie de vagues, de talls de vies, de carrers, que déu-n'hi-do el que l'enrenou que està portant, tant per una banda com per l'altra, pels usuaris, els que inclús avui estava escoltant que demanaven que hi hagués serveis mínims, i també pels mateixos taxistes. Bé, això és el que ens porta als dos diaris gironins. Anem amb la premsa de Barcelona. Amb el titular i la fotografia quasi és molt semblant al que és la fotografia del diari El Punt. També doncs, veiem els taxistes tallant el que és una de les rondes, la ronda litoral concretament. Barcelona, hostatge, conflicte, entra en el cinquè dia consecutiu. La revolta dels taxistes i l'anuig d'Uber i Cabif frenen la norma de la Generalitat. Les protestes converteixen el centre de la ciutat en una ratera. Cabifi. Bé, això és el que porta el periòdico. Del periòdico anem a La Vanguardia, amb el taxi també com a protagonista. El taxi augmenta la pressió i sembra el caos a Barcelona. Els vaguistes assetgen el Parlament, tallen la ronda litoral i ocupen el port. El govern admet que les posicions allunyades i tornarà a negociar avui. La fotografia també, ocupació de la ronda litoral. És la fotografia que es veu els taxistes ocupant la ronda amb les armilles grogues. Això per el diari La Vanguardia, i també coincidència de fotografia amb els taxistes ocupant la ronda per al diari Ara. Puigdemont porta Torrent i la mesa del Parlament al Tribunal Constitucional. L'expresident argumenta que li van vulnerar els drets com a diputat quan no es va acceptar la delegació del vot. Esquerra Republicana sosté que van fer el que era millor per mantenir la majoria independentista a la cambra. I com deia la fotografia, divisió al govern sobre els taxis. Les fotografies de portada dels taxistes que coincideixen en els tres diaris barcelonins, el periòdico La Vanguardia i l'Ara. Bé, doncs aquests són els titulars dels principals diaris, que sempre repassem cada matí. I tot això, és aquell moment que ho maridem amb música. I la música, la proposta que fem sempre de música dels dimarts és d'aquella dècada, que personalment en sóc un dels fans, la dècada dels anys 80, per la producció musical que hi va haver-hi. Anem a escoltar una d'aquelles cançons que també van marcar època aquesta dècada, com aquests ulls de la Bette Davis, que la cantava la Kim Carnes.
Cautious. she let you take her home. It whets her appetite. She'll lay you on a throne. She got better day besides. She'll take a tumble on you. Roll you like you were dice. Until you come up blue. She's got better day besides. Knows you off your feet with a crumb she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
Els ulls de la Bette Davis amb King Carnes és la cançó que ens ha acompanyat com a cançó dels dimarts. 11 i 23 minuts, ens toca Sants, aniversaris, notícies i refranys. I la pregunta habitual, a qui hem de felicitar avui? Avui, dimarts, dia 22, Sant Vicenç, Sant Anastasi i Sant Víctor. Doncs felicitats, felicitats a tots els que avui facin anys, sí? Penso que avui és el dia dels Vicenç, doncs felicitats també a tots, eh? Tots. Vicenç, Vicentes i derivats. Bé, també, com no, felicitem a tots els que avui sigui el seu aniversari. Doncs moltes felicitats, desitjant que passeu un molt bon dia. I avui també és l'aniversari de la Linda Blair. I la Linda Blair sempre va lligat a la nena de l'exorcista. Doncs aquesta nena que va ser protagonista d'aquesta pel·lícula, d'aquelles que jo personalment vaig passar por, fa 60 anys. El ciclista excampió del món, aquest senyor va aconseguir el que pocs ciclistes han aconseguit, que en el mateix any fos campió de ciclisme en ruta i també contrarrellotge en els campionat mundial que es fa, aquell que és el que donen el jersei tricolor si ets campió del món, tant en ruta com a contrarrellotge. Doncs Abraham Lano va aconseguir-ho. Fa 49 anys ja retirat del món del ciclisme des de fa molt de temps, però sempre vinculat també en aquest esport. Pel que fa a l'actriu Diane Lane, que en fa 54. Bé, doncs anem a l'apartat de notícies. Què passava a casa nostra, aquest cas, ara fa un any, que era la notícia que es donava a l'informatiu? Doncs la recordem, que deia així: acabat el mes de veda de pesca del peix blau, les teranyines han tornat aquesta nit a pescar. Avui s'han descarregat quasi 2.000 caixes de sardina i anxova. La sardina s'ha pagat a bon preu i l'anxova no tant. La veda que acabava, aquest any doncs també ha acabat, i és allò que després se'n fa balanç de com han anat les primeres jornades de pesca. I aquesta vegada ve amb la sardina, no tan bé amb l'anxova. I ara fa 5 anys, amb una celebració que aquest any també es farà, perquè són aquests números especials, aquestes dècades especials, ara fa 5 anys, era els 75 anys, i deixi la notícia, demà es compleix els 75 anys des del bombardeig de l'Escala, on hi van perdre la vida 15 persones. La Guerra Civil quasi havia acabat i l'aviació feixista bombardejava la fugida de la població civil cap a França. I com que això ara en fa 5 anys, aquest any també es commemoren els 80 anys amb tota una sèrie d'activitats. Llavors, aquestes eren les notícies, la veda de la pesca i l'aniversari, el 75è aniversari del bombardeig de l'Escala. I per acabar, com no, amb el refrany, la frase o la dita popular. I la frase, el refrany o dita popular diu el següent: és prudència consultar el seny abans de parlar. És prudència, sí, i tant que és prudència. Perquè a vegades ja sabem el que passa. Tot això potser ens ho comentaria millor la Judy Covenya, que ella és especialista en refranys, tal com podrem escoltar després, amb adagis i rodolins, més ben dit, tal com després a l'endivinalla de la quincalla. Bé, doncs això és el que ha donat de si a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. I a 3 minuts d'arribar a 12:15, anem a fer 5 cèntims. Més ben dit, anem a fer, no, ens els faran, els 5 cèntims, la Montse Hidalgo. Espai de divulgació econòmica, amb un títol encertat, amb aquests 5 cèntims. I avui amb una entrevista a Àlex Prats, que és responsable de la desigualtat d'Oxfam Intermón, per conèixer els detalls del darrer informe elaborat per aquesta organització, segons el qual el treball ha deixat de ser un ascensor social. Més detalls amb Montse Hidalgo en aquesta secció, que ens parla d'això, de divulgació econòmica.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Una de cada 6 llars de classe mitjana va caure a la pobresa durant la crisi i no ha pogut revertir la situació. Tenir feina ha deixat de ser l'ascensor social i es calcula que si una persona neix en una família de renda alta, guanyarà un 40% més que si creix en una família de renda baixa. Avui volem fer 5 cèntims sobre la precarietat laboral i la renda que recull el darrer informe de desigualtat a Espanya d'Oxfam Intermón. Saludem Àlex Prat, ell és el responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón. Moltes gràcies per atendre la trucada de la xarxa.
Hola, gràcies a vosaltres.
La sortida de la crisi s'està fent per dues portes, una per als rics i altra per als pobres?
Bé, doncs en veritat, per una porta només. La recuperació econòmica, com expliquem a l'informe que publiquem avui, ha beneficiat 5 vegades més el 10% més ric que el 10% més pobre. I com a resultat, si comparem com estem al 2017 respecte al 2008, el que veiem és que la renda del 10% més ric, que llavors multiplicava pràcticament per 10 la renda del 10% més pobre, avui en dia ja ho multiplica per 13. I aquest és el segon creixement més gran entre rics i pobres de la Unió Europea després de Bulgària. Per tant, de recuperació n'hi ha hagut, però només per aquells que, de fet, mai van patir la crisi.
La pobresa castiga a tothom per igual. Al vostre informe també recullen, per exemple, els efectes que provoca la bretxa salarial entre homes i dones. Això també passa factura?
Bé, abans de parlar de gènere, que ara podem entrar, el que està clar és que la crisi va castigar especialment a la població més vulnerable, que es van empobrir, i també a la classe mitjana-baixa, com explicàveu al començament, una de cada 6 llars va caure en situació de pobresa. I el problema és que Després, malgrat 4 anys de recuperació econòmica, aquestes persones que van caure en pobresa, les que ja estaven, pràcticament no han aconseguit millorar la seva situació. La pobresa ha augmentat durant la crisi 4 vegades més del que s'ha aconseguit reduir amb aquests anys de creixement econòmic. Si entrem en les causes, sí que veiem que la qüestió de la precarietat laboral és una de les causes principals que expliquen el fenomen que he descrit. També la insuficiència o la ineficàcia d'un sistema de protecció social adequat, i és molt cert que les dones surten pitjor parades que els homes, tant a nivell de precarietat laboral com amb la qüestió de la distribució dels sistemes de transferències públiques.
Per què les persones que neixen en una família amb rendes altes guanyaran més? Què determina el seu futur?
Doncs efectivament, com dius i com expliquem a l'informe, quan un país és molt desigual i, a més, com succeeix a Espanya, les persones es queden ancorades als extrems durant molt de temps, això el que produeix és que afecta la mobilitat i fa que al final el futur dels nois i noies estigui més marcat per la llar en la qual han nascut i viuen que no pas pel seu talent i esforç. Això és terriblement injust. Llavors, com apuntaves, el Banc Mundial explica que en el cas d'Espanya una persona, un adolescent que procedeixi d'una família d'ingressos elevats guanyarà un 40% més que una persona que vingui d'una família de rentes més baixes. I això té a veure amb molts factors. En part té a veure, per exemple, doncs, amb la importància que se li dona a la qüestió de l'educació, té a veure amb les xarxes socials a les quals un adolescent té accés, té a veure amb l'exposició a qüestions de cultura, com per exemple les visites a museus o al teatre. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que al final ens afecten això, no? I fa al final que amb un sector productiu que ha fet Espanya dona menys llocs de qualitat que altres països de la Unió Europea, el que succeeix és que aquests llocs estan bàsicament acaparats per persones procedents de les famílies de més renda, perquè tenen més gran accés. És important, per exemple, explicar en aquest sentit el tema d'educació, no? Per entendre-ho millor. Una de cada dues persones, una de cada dos estudiants que abandonen de forma prematura els estudis procedeixen del 20% de la població amb ingressos més baixos. I el nombre de persones que l'abandonen, que procedeixen d'ingressos més baixos, multiplica per 11 els que ho fan procedint de famílies amb ingressos més elevats.
Ara que apuntava al terreny de l'educació, gràcies a la formació i sobretot a la feina, moltes famílies humils han pogut millorar el que popularment es coneix com agafar l'ascensor social. Ara se'ns ha espatllat?
Doncs sí, és el que estic explicant. Si veiem dècades anteriors, doncs és correcte dir que a Espanya, a dècades 90, 80, 90, potser començant els 2000, això funcionava millor, hi havia un ascensor que aquest funcionava millor i aquest ascensor ara s'ha espatllat. Per les perspectives, avui en dia, que els nostres fills i filles visquin millor que pares i mares, són molt més petites que abans.
Si treballar no és la garantia d'estabilitat econòmica, com podem aconseguir l'equilibri? Amb ajudes socials, amb nou model d'impostos, amb un nou model social? Per on passa el futur?
La primera parada de premissa que has fet, no? O sigui, que és que una persona que treballa rebi, a canvi de treball, un salari que no li permeti viure una vida digna. En aquest sentit, s'han fet passes pujant el salari mínim interprofessional fins a 900. Nosaltres pensem que aquest salari mínim ha d'arribar fins als 1.000 euros, almenys. Però aquesta és la primera premissa. Tothom que treballa hauria de rebre un salari digne a canvi d'aquest treball. Però com que expliquem també que tenim un sector productiu al qual es predominen sectors amb un nivell de precarietat molt elevat, i que això fa que no hi hagi feina per tots, i els que hi ha són feines molt precàries, amb salaris baixos, temporals, parcials, doncs, evidentment, els sistemes de protecció social esdevenen importants. I en aquest cas, a Espanya sortim força malament. De mitjana, Espanya inverteix en protecció social 2,7 punts menys del PIB que la mitjana de la Unió Europea. I, a més, aquestes transferències depenen en gran mesura del tipus de llocs de treball que han tingut abans, perquè són transferències de tipus contributiu. És a dir, que aquelles persones que han tingut accés a pitjors llocs de treball o no han tingut accés a llocs de treball, doncs aquest sistema de protecció social tampoc els beneficia, tampoc els ajuda massa. D'alguna forma, el que estem fent és transferir o reproduir amb el sistema de protecció social les desigualtats que genera el mercat laboral.
Així estan les coses. Aquesta és la fotografia que ha sortit a l'informe, el darrer informe d'Oxfam Intermón. Agraïm a l'Àlex Prats que ens hagi dedicat uns minuts per explicar-ho. Moltíssimes gràcies i fins la propera ocasió.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Cinc cèntims, el que ens portava la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista a l'Àlex Prats, responsable de desigualtat d'Oxfam Intermón.
El més calent a l'Aigüera.
I anem una altra vegada a la música, aquesta vegada amb aquest conegut Dies de Glòria de Bruce Springsteen, i a la tornada la Sandra Balaguer ens parla del que ens ha preparat avui a Gent amb Valors. De moment ens quedem amb Bruce Springsteen.
We'll be right back.
Bruce Springsteen amb aquest Glory Days ens ha portat a menys de 20 minuts per arribar al punt de les 12, 11 i 41 minuts, i és el moment de Gent amb Valors amb Sandra Balaguer. El diu així el titular d'aquesta del que ens parlarà avui. El dia 30, la sala Rasmatàs de Barcelona acull el concert Veus per la Igualtat d'Oportunitats dels Joves a favor de l'entitat Casal dels Infants, en el qual atoran grans cantants del moment com Love and Lesbian, Els Catarres, Joan Dausà, Elefantes i Joana Serrat, que ens donaran més detall, més ben dit, d'aquest acte, Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes de l'entitat. Tot això, al Gent amb Valors, amb Sandra Balaguer.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Love of Lesbian, Els Catarres, Joan Dausà, Elefantes i Joana Serrat, aquests artistes, un veritable cartell de luxe, actuaran el proper 30 de gener a la sala Rasmatàs en el concert Veus per la Igualtat d'Oportunitats dels Joves a favor de l'entitat Casal dels Infants. Per parlar d'aquesta activitat, ens acompanya l'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes de l'entitat. Com anem, Enric? Què tal?
Bé, molt bé. Ja preparant el concert, clar.
Home, ja m'imagino, un recte final d'aquest segon concert que feu des del Casal dels Infants. Contents per com ha estat l'acollida?
Sí, sobretot perquè, clar, evidentment el concert no és pel casal, sinó per als joves, eh? Vull dir, quan diem joves vol dir els joves dels barris que nosaltres atenem i que ens agradaria que fos per tots els joves de Catalunya, evidentment. Però són aquests joves de barris perifèrics amb molts problemes d'igualtat d'oportunitats, de trobar futur a les seves vides, que tot se'ls complica moltíssim.
De fet, el lema del concert és Veus per la Igualtat d'Oportunitats dels Joves. Quina és la realitat d'aquests joves que ens expliques?
Mira, la major part d'ells són bastants nascuts aquí, altres nascuts fora, però l'origen familiar és extracomunitari, joves que els ha costat tirar endavant, molts d'ells amb problemes de no acabar els estudis perquè no han tingut oportunitats de poder-los acabar, altres perquè estan buscant treball, molts d'ells que se'ls fa molt difícil trobar treball i que els col·loquin, i evidentment un dels grans problemes que ens hem trobat cada vegada més és que trobin llocs per viure. Sobretot tot aquest col·lectiu que nosaltres també tractem i que en aquests moments és un drama del nostre país, que són els joves, tant els que han vingut menors de 18 anys com els que fan 18 anys i són antics o extutelats o que tenen 18 anys i un dia i estan al país, i aquests nois queden tirats pel carrer, clar.
Com pot ser que tinguem la sensació, Enric, que cada cop hi ha menys oportunitats? Perquè han pitjorat la situació en aquests últims anys?
Jo crec que aquí hi ha un gran problema, que és el tema de la desigualtat social. La desigualtat social va augmentant. Hi ha uns quants que volen tenir una societat que els sembla perfecta, de l'home blanc, ja no es separa de la, ja la dona no hi compteu, l'home blanc, civilització occidental, i aquesta gent ja entra dintre una dinàmica que no interessa i, per tant, els anem apartant del camí. Si ja apartem del camí els joves, diríem aquells que han nascut aquí i tal, molt més els altres.
Funciona a casa nostra l'ascensor social?
Va funcionar i ara no, o ja no és el mateix. Funciona, clar, si ara em preguntessis et diria casos modèlics, no?, de gent que se n'han sortit, però clar que hi ha gent que se n'en surt. Altres no se n'en surten, i no perquè no han tingut energia o coratge, perquè clar, quan un jove ha vingut amagat sota un camió jugant-se la vida a l'estret de Gibraltar, de coratge i d'empenta en té moltíssima, però és perquè costa molt que tirin endavant i que tot se'ls fa complicat. I això que diem, no? Ja és difícil als joves del nostre país trobar una feina estable, aquesta gent encara els hi costa més. Per tant, tot aquell ascensor social que va haver-hi en altres moments històrics, en aquest moment s'està esquerdant.
I què feu davant d'aquesta situació des del casal? Quines oportunitats els oferiu?
Bé, moltes vegades et dona la sensació, i t'ho dic perquè avui mateix parlàvem d'un cas ja d'una família que ha quedat el desnonada, i per tant, i llavors quan parlaven del cas de la família desnonada deien, bueno, però és que n'hi ha moltíssims, i a vegades dona la sensació que solament anem traient l'aigua com podem amb galledes. Però quan la gallera és d'una persona, potser val la pena intentar-lo, no? Llavors, amb els joves tenim projectes des d'inserció laboral a partir dels 18 anys, projectes fins als 18 per joves en formació. Després tenim temes de casals joves, on els joves poden venir a passar, diríem, la tarda i jugar i a més fer activitats i aprendre i tal, i una mica aquí també cada vegada tenim més joves que viuen al carrer, que aprofiten el moment i venen al casal. Fonamentalment són els projectes que fem, ja tenim més de 1.000 joves en els diversos barris.
I si per això fos poc, Enric, coses puntuals com aquest concertàs que tindrà lloc d'aquí uns dies, el dia 30, com dèiem, un cartell de luxe, però amb totes les lletres, eh?
Jo crec que hi ha certs àmbits, molts àmbits professionals són d'una alta sensibilitat social. Ens el trobem en els mitjans de comunicació, com ens els trobem en el món de l'art, com ens el trobem en el món de la gastronomia. I les empreses, perquè tens de garantir que hi ha moltes empreses que fan el possible per contractar els joves per fer processos formatius dintre l'empresa i que trobin solucions. Vull dir que això és perquè la gent és sensible i els artistes sempre ens hem trobat les portes obertes a fer tot això. Tota aquesta gent, el Rasmatàs, o la gent que ho organitza, que és la gent que organitza l'Ura del Canet Rock. Per tant, gent que és molt sensible a tota aquesta problemàtica.
Explica'ns una mica com anirà tot plegat, on es destinaran els beneficis que surtin d'aquest concert.
Bé, tot plegat anirà actuant en els diversos grups, però també actuant joves, és tota una, com l'any passat, joves al casal que també s'incorporen a tot l'espectacle, a part de gravacions de les accions que s'estan fent amb els joves. Vull dir que és un treball conjuntament, els artistes es trobaran mirant els ulls com els joves i els joves mirant els ulls als artistes, i això és el més important. Llavors aniran actuant artista rere artista, per lo que entenem que sí, és més o menys com el de l'any passat, i els beneficis van als projectes de joves, que és pràcticament on ens costa més treure beneficis. O sigui, els nanos fins als 12 anys la gent vol ajudar, sobretot els petitets de 0 a 3 anys, però de 12 a 16 ja molesten, ja ens costa trobar suport, però la Generalitat encara en dona, però d'endavant és molt difícil que la gent doni ajudes.
Has dit una cosa, Enric, que crec que és la clau, aquest mirar-se als ulls, que cada vegada sembla que ens sigui més difícil, que ens costi més.
Jo crec que seria l'única solució per guanyar tot aquest tema, perquè, mira, a vegades et dona la sensació amb tot el que vas fent, com amb aquests, que et dic, aquests nonats que no troben lloc, de dir, ostres, és que els considerem dels nostres? És que si una persona li diem, és que per què no te'n vas a Bèlgica a veure si trobes lloc? I jo et deia, bueno, i a mi no m'ho dirien. A mi em trobarien d'alguna manera, no? I aquests nanos, bueno, quan vam trobar aquell drama a Barcelona, que 50 nanos havien dormit en una comissaria, en comissaries, sempre deien, bueno, si això hagués passat en nanos nascuts aquí, què hauria passat? Nanos de l'Eixample que els haguessin fumut a la comissaria. I és perquè no els tenim, això, no els mirem als ulls perquè no els considerem dels nostres. Fins que no considerem que tota persona que viu aquí és dels nostres, i sobretot tot nano, tot menor, és dels nostres, és un nen dels nostres, és un menor dels nostres, això no ho arreglarem.
Vosaltres l'any passat ja vau mirar-vos els ulls els uns als altres en aquest primer concert. Us imaginàveu que tindria segona edició? Us plantejàveu ja així d'entrada?
Mira, si vols que et digui la veritat, coneixen la gent, els voluntaris que hi ha al darrere, jo creia que sí, perquè hi ha una gent, gent gran, no gent jove, gent de 60 o 70 anys, gent que ha estat en el món de l'empresa i tal, i que aquesta gent farà tot el possible perquè això segueixi, perquè tenen prou energies perquè això segueixi, perquè s'ho creuen. Jo creia que sí, perquè quan fem coses al Liceu també crec que sí, perquè la gent s'ho creu.
I mica en mica tot es va fent gran, perquè déu-n'hi-do aquesta xarxa, aquest casal dels infants, com ha anat eixamplant-se i fins i tot arriba al Marroc.
Sí. Sí, el del Marroc va començar una mica quan van començar els nanos de carrer, no? I llavors vam intentar connectar amb la gent d'allà, veure què passava, i al final vam establir-nos allà amb un suport primer de la Generalitat i després també de la Caixa, i vam intentar fer el Marroc, però el Marroc és diferent aquí a Catalunya. Nosaltres al Marroc treballem amb les entitats, hi ha molt teixit associatiu, petits grups de persones que s'organitzen o per tractar amb drogadictes, o per tractar amb nens de carrer, o per tractar amb temes d'escolarització. Llavors nosaltres el que fem és buscar el suport tècnic de la Universitat del Marroc i buscar com que aquesta gent s'uneixi i ells junts treballin per un mateix projecte. I això ens va molt bé perquè, mira, ara al Marroc precisament hem començat un projecte que ens paguen d'estudi, el projecte RACIF, d'estudi, de fer una diagnosi dels joves que estan a punt de venir cap aquí, no? Mm-hmm. I veure quina és la realitat que tenen aquests joves, quins perfils tenen i a veure com podem treballar-los.
Doncs ens explicaràs, estàs dient com va aquest projecte. Enric, saps que quan es comença un any és moment de fer dues coses. D'una banda, balanç del que acaba i plantejar-se reptes, objectius per aquest 2019. Quins són els vostres?
Mira, dissortadament amb entitats, les entitats socials, la major part el repte és resistir, perquè no és tan difícil. I clar, el meu repte seria que la gent es mirés als ulls. Perquè a mi, la veritat, jo porto molts anys al casal, però el casal no m'importa gaire. M'importen les persones, no? El casal sí, hi és, vale? Però si no hi és, no hi és. Però les persones sí, que és l'important. I per tant, el repte de que aquestes persones trobin el que necessiten, això és el repte.
Doncs quedem amb aquest repte, amb aquest desig, i també amb un recordatori, que és aquest 30 de gener, d'aquí molt pocs dies, Sala Rasmatàs de Barcelona, concertes amb Love of Lesbian, amb els Catarres, amb Joan Dausà, Elefantes, Joana Serrat, un concert que du per nom un títol que parla per si sol, Veus per la igualtat d'oportunitats dels joves, tot plegat a favor, en benefici del casal dels infants. Enric Canet, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i al suport que ens doneu.
Només faltaria. Emplacem a tothom a visitar el web www.theproject.es per comprar entrades pel concert i també seguir-vos a vosaltres.
I quan vulguin venir a veure-ho, perquè tenim les portes obertes a que la gent vegi el que fem directament.
Doncs quedem convidats. Enric Canet, gràcies i una abraçada.
Gràcies i una abraçada.
Thank you.
És el Boogie Wonderland dels Terra, Vent i Foc, els Air, Wind and Fire. Aquest grup que es va fundar a Chicago l'any 1970, que ho va deixar el 84 en pro i tornava l'any 1987 fins a l'actualitat. Bé, amb tota una sèrie de cantants que hi han passat, de components, que la llista és llarguíssima, la llista de components que han passat per aquesta formació, els Air, Wind and Fire. I amb ells, amb els Air, Wind and Fire, hem arribat ja quasi, a falta de 10 segons, al punt de les 12, aquell moment que deixem ja el que és aquesta primera hora i donem l'entrada al que serà la segona.